Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Això es posa en marxa. Avui torna la feina a l'Espanyol, que ja ha fet 9 incorporacions. Demà ho farà al Girona, que encara no ha incorporat a ningú. I diumenge al Barça, encara ponderant l'impacte del no de Nico Williams, que ha estat el gran tema de conversa en les trobades familiars o amb amics al cap de setmana. I quan et pregunten per què no ha vingut Nico Williams, doncs la resposta que et surt és perquè el Barça no ha pogut garantir-li la inscripció immediata. Si la situació econòmica del Barça fos normal, avui Nico Williams ja seria jugador del Barça. Així que potser Nico Williams sí ha marejat la perdiu oferint-se, però el Barça s'ho ha de fer mirar. Porta ja la porta 4 anys aquí i els problemes per fitxar el que vols i no el que pots continuen. Ara els objectius, després del no de Nico Williams, tornen a ser Luis Díaz. Si som realistes, objectiu no diré que impossible, però sí molt complicat, perquè si el Liverpool el ven no serà per menys de 80 milions i perquè tens dura competència. També el vol al Bayern de Múnich. Segona opció, més factible aquesta, seria la de Marcus Rashford. De seguida l'Helena Condis ens dona detalls de com està tota aquesta situació. Ha anunciat, per cert, la seva retirada el gran Ivan Rakitic. Com us deia, ha tornat a la feina l'Espanyol, amb les proves mèdiques i 9 cares noves. El dimecres, primer entrenament ja sobre la gespa de la ciutat esportiva, a les ordres de Manolo González. El Girona es posa en marxa demà, encara sense haver fet cap fitxatge. La selecció espanyola femenina juga aquesta tarda el segon partit de la fase de grups de l'Eurocopa, a partir de les 6 contra Bèlgica, amb tiempo de juego. Si Espanya guanya, ja estarà classificada pels quarts de final. Aitana Bonmatí apunta ja a l'11 inicial. Veurem si torna com a mínim a la convocatòria la portera Catacoll, que surt d'una amigdalitis. Al Mundial de Clubs els equips preparen ja les semifinals. Demà la primera, Fluminense-Chelsea, i dimecres la segona, Real Madrid-PSG. Al Tour avui tenim la tercera etapa, que s'acaba a Dunkerque, lidera Van Der Poel després de la seva victòria d'etapa ahir. A Wimbledon ja tenim a Carlos Alcaraz a quarts de final després de la seva victòria en 4 sets davant de Rublev. Esperen quarts de final demà Cameron Norrie. Avui tenim Djokovic de Miñor, s'està jugant aquest partit, domina de Miñor el primer set per 5 jocs a 1, i també aquesta tarda tenim Sinner Dimitrov en categoria femenina, juga d'aquí una estona vuitens de final Jessica Bouzas contra Samsonova. En Fórmula 1, el Gran Premi de la Gran Bretanya, victòria per Lando Norrie, que es situa a 8 punts de Piastri a la general del Mundial. I notícia en hoquei patins, Ricardo Ares és el nou tècnic del Barça, assignat fins al 2028. Avui comentarem la jugada amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, sobre la resolució del cas Nico Williams. Us preguntem o us demanem amb qui esteu més decebuts. Amb el club al 28%, amb Nico Williams, amb el jugador al 54%, la majoria, amb la premsa al 18%. En clau espanyol, us demanem, ja que avui es posa en marxa, si esteu contents amb la plantilla que està quedant. Esteu votant que sí al 77%, que no al 23. En clau Girona, un dia per començar la temporada, amb la planificació esportiva esteu preocupats, la majoria al 89%, esperançats a l'11%. L'Héctor García està al control de so, Sergi Ita a la producció. Donem avui la benvinguda al tercer estudiant en pràctiques d'aquest estiu, l'Alejandro Laguna. Alejandro, benvingut. Us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bé, Vinga, que surt al barco. Aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dilluns, 7 de juliol. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Com sempre, moltes coses per explicar. D'entrada, abordant l'actualitat del Barça, que ens serveix l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que després de la negativa per segona temporada consecutiva de Nico Williams a venir al Barça, el Barça torna una mica a la casella de sortida, als objectius inicials, que són Luis Díaz, opció número 1, i Marcus Rashford, opció número 2.
Pla A, dificilíssim. Pla B, assequible. La primera opció de Deco, Joan, sempre ha estat Luis Díaz, fins i tot quan s'estava negociant per Nico Williams. L'extrem colombià, que per cert aterra avui a Liverpool, ha viatjat sol des de Colòmbia, sense la família, aquesta matinada, perquè demà comencen la pretemporada les ordres d'Arne Slot. I la situació és la següent. Té un pacte amb el Liverpool, un pacte verbal, pel que podria sortir si hi ha un club que paga uns 80 milions d'euros. El Barça, com et pots imaginar, no arriba a aquesta xifra. I, a més, li ha sortit un ferm competidor, que és el Bayern de Múnich, amb qui també es va trobar per Nico Williams, que té la capacitat financera per fer front a aquest fitxatge i per, a més, oferir-li un sou bastant elevat. A més, des d'Alemanya, avui, el Bild, que està ben connectat amb el club bavarès, dona una notícia, que és que Luis Díaz estaria obert a fitxar i donaria l'okay perquè Bayern i Liverpool comencessin a negociar, un extrem que al Barça a dia d'avui no li consta. En qualsevol cas, el club blaugrana no tira la tovallola, tot i que dels despatxos reconeixen que és una operació econòmica molt i molt complicada. I agents que saben bé de què va el mercat també em diuen que ho veuen ara mateix quasi impossible i que sense la complicitat o la pressió del jugador serà una quimera poder-ho abordar. A més, el context, ja saps, ara mateix és molt delicat al Liverpool després de la tragèdia, clar, després de la desgràcia de la mort del seu company, de Diogo Jota.
Sí, sí. Més assequible seria el tema de Rashford, bàsicament perquè el United no podrà seguir.
Sí, perquè Rubén Amorim no compta amb ell, és el pla B, ja ho era l'hivern, està boig per venir al Barça, el gener es va intentar una sessió frustrada, finalment va jugar a préstec a l'Aston Villa, està disposat, en el cas de Rashford sí que és un dels futbolistes que està disposat a esperar al Barça i a baixar-se el sou fins i tot per poder encaixar, així ja li va transmetre al seu germà a Deco fa qüestió de setmanes, quan es van reunir a Barcelona, una reunió que va destapar el diari Esport. Ara bé, pel que em diuen fonts properes a la negociació de la part de Rashford, el que els està del Barça és que a dia d'avui no ho acaben de veure clar per diferents qüestions, prefereix el Barça esperar, tenen la carta, això sí, Deco sap que el jugador vol venir, que el United no compta amb ell, fins i tot li han donat el dorsal 10 de Rashford a Cunha, per tant és una operació, la de Rashford, que podríem dir que està a la recàmera, que el Barça no descarta activar-la a finals de mercat, ja saps que el mercat a Can Barça és boig a finals d'agost, això sí, amb una fórmula de cessió i opció de compra, encara que ara no és la prioritat, l'opció número 1 és, evidentment, Luis Díaz.
Ha aparegut també els últims dies el nom de Dumfries, que apareixeria com una possible oportunitat de mercat. Helena, ho contempla el Barça o no?
És un futbolista que li agrada molt al Barça, que a més va ser un dels millors jugadors a l'eliminatòria semifinals de Champions Inter-Barça. Està representat per Jorge Mendes, qui té molt bona relació amb Laporta, i sí que agrada, evidentment, sí que agrada dins del conjunt blaugrana. A més, té un punt molt positiu que fins a mitjans de juliol la seva clàusula, i m'ho confirmen, és així, és de tan sols 25 milions d'euros. Per tant, entraria en una oportunitat de mercat, un preu ganga. El problema, i i també m'ho reconeixen, és que si ara mateix no hi ha una sortida potent al Barça, no s'ho poden ni, no s'ho poden ni plantejar, perquè la prioritat és un extrem. I Ter Stegen, a dia 7 de juliol, quan la pretemporada comença aquest diumenge, continua enrocat en que es vol quedar, en que vol complir els 3 anys de contracte, i a més, Joan, no hi ha cap club ara mateix que li pagui el sou, la veridíssima fitxa que té, i que estigui disposat a afrontar les condicions econòmiques del contracte de Ter Stegen.
Molt bé, que sortiràs Pablo Torre al Mallorca, com fa dies que dius, eh?
Sí, sí, ja fa dies que s'està gestant aquesta negociació. Pel que em diuen, aquest cap de setmana Barça i Mallorca ja han tancat l'acord, seria un traspàs, el Barça es quedarà al 50% dels drets del futbolista i ingressarà 5 milions d'euros, i avui els agents de Pablo Torre, que està representat per Artur Ganales, estan ultimant els últims papers, els últims serrells, repassant els últims documents amb els advocats perquè es pugui fer oficial en les properes hores.
Perfecte, doncs així ve el dia a nivell de planificació a Can Barça. Estem en permanent contacte, Condis, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia, 7 de julio, Sant Fermín, Pamplona, i el primer encierro, que ha tingut una durada de 2 minuts 58 segons. Han passat, com sempre, pel carrer de l'Estafeta, molt a prop del carrer Manyueta. I aquest carrer té una història. Es troba la xurreria La Manyueta, que no és una xurreria qualsevol. Té més de 150 anys, va començar l'any 1872, és de la família Elizalde, i únicament obre per les festes de Sant Fermín. Doncs bé, aquí al costat va néixer Nico Williams, al carrer Manyueta, a Pamplona. M'ho va explicar l'altre dia un veí navarrès, exdirectiu del Joventut de Badalona. Nico va néixer el 12 de juliol de 2002, per tant, enmig de les festes de Sant Fermín. Nico està a punt de complir 23 anys, per tant, i una gran carrera pel davant, i n'estic segur que li hagués agradat molt donar el salt i jugar al Barça. Pel que sigui, no ha arribat, el Barça agafa aire, respira, no es gasta 60 milions d'euros i no té el mal de cap per invertir aquesta quantitat i per veure si el pot inscriure o no. Jo crec que el club està, a dia d'avui, no té musculatura econòmica per fitxar una figura i, per tant, tranquils. No vendre fum, mantenir la plantilla que es té. I us dic una cosa, ha perdut més Nico que el Barça. Nico no jugarà al Barça, de moment, això que perd Nico, i el Barça té un equip que va guanyar la Lliga i va quedar a un pas de jugar la final de la Champions. A seguir.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Quantes coses aprenem a Esports Cope. Gràcies, Oli, per la imatge. I abans de la primera pausa per la publicitat, una altra de les notícies importants que ens deixa aquest matí, que és que Ivan Rakitic ha anunciat així la seva retirada.
Querido fútbol, ha sido parte de mi vida desde el primer día. Desde los campos de Mühlin, mi pueblo natal en Suiza, hasta los estadios más grandes del mundo. Siempre estuviste ahí. Y cuando ya creía haberlo vivido todo, me sorprendiste una vez más. Llegó el Barça. Me hiciste vivir un sueño que ni me atrevía a imaginar. Jugué con los mejores. Levanté trofeos. Viví noches mágicas en el Camp Nou. Me diste el privilegio de formar parte de tu historia. Me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías, lágrimas. Me diste una vida entera, una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora me toca decir hasta luego, porque aunque me aleje de ti, sé que tú nunca te alejarás de mí. Gracias, fútbol. Iván.
És un fragment del missatge de comiat d'Ivan Rakitic. Gràcies a tu també, Ivan, pel teu futbol, pel teu comportament i també per comentar partits a la Cope. És temps d'estiu, és temps de Mundial de Clubs i el millor pla és seguir els partits amb unes bones empanades de Tío Bigotes, que, com sabeu, són les autèntiques empanades argentines. No et perdis ni un gol, no et quedis amb gana, troba la teva botiga preferida de Tío Bigotes a tiobigotes.com. De seguida estarem amb la informació del Mundial amb Tío Bigotes, però ara podeu guanyar un pack d'empanades Tío Bigotes. Com? Molt fàcil. Aquí va una pregunta fàcil sobre el Mundial de Clubs. La pregunta d'avui és: contra qui juga semifinals el Chelsea de l'argentí Enzo Fernández? Contra qui juga semifinals el Chelsea de l'argentí Enzo Fernández? Qui truqui primer i respongui bé al 93-270-37-79, repeteixo, 93-270-37-79, s'emporta un pack d'empanades Tío Bigotes. Les 3 i 19.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ara Esports Cope, la informació del Mundial de Clubs.
Tío Bigotes, auténticas empanadas argentinas, patrocina aquest espai.
Que ja tenim definides les semifinals, demà la primera entre el Fluminense i el Chelsea i dimecres la segona, partidàs entre el Real Madrid i el PSG. Del Mundial de Clubs i de més coses, volem parlar a aquesta hora amb un entrenador català, que és el Manolo Márquez, que porta anys a la Índia aquesta última temporada com a seleccionador i com a entrenador del Goa. Manolo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Manolo. Estàs per aquí abans de tornar cap a la Índia, no?
Estic per aquí, sí. El de tornar cap a la Índia... Suposo que sí,
sí,
però estic a l'espera de si signo o no el contracte amb l'equip, de moment. Per Barcelona, aprofitant els dies.
Amb el Goa, perquè tu aquesta última temporada has compaginat els càrrecs de seleccionador de la Índia i d'entrenador del Goa, i com està la situació més o menys ara mateix, Manolo?
Sí, difícil, la veritat. He compartit les dues feines i, a més, sabia el que m'exposava. En el moment que un dels dos no vagi bé, pues, lo típic, no? Que, bueno, es que solo está centrada en una cosa y no en la otra.
Yeah.
I al principi de temporada va ser més difícil perquè els dos equips anaven malament. Al final vam redreçar lo de l'equip. La cosa està que jo ja he acabat, teòricament, no hem signat encara el paper de rescisió, jo he signat ja que deixo la selecció,
sí,
amb un acord mutu entre la federació i jo. I és veritat que jo ja els hi vaig dir que no tenia intenció de seguir fa un temps. I ara, doncs, bueno, l'equip que realment ja estàvem buscant entrenador fa uns mesos o un parell de mesos, doncs, bueno, ara com la situació s'ha girat completament, doncs m'han ofert renovar i... Però clar, jo fins que no deixi de ser... Fins que no signi el paper de que ja no sóc seleccionador, no puc dir que sí o que no a...
Al Goa.
A Goa.
Sí.
A Goa.
Ok, ok. Molt bé, doncs estarem pendents de com acaba aquesta història, Manolo. Mentretant, aquests dies aquí has pogut anar seguint el Mundial de Clubs o què?
Sí, 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 sí.
I què et sembla el torneig d'entrada? Quina sensació tens quan veus els partits? Perquè és una competició amb grans equips, però jo de vegades tinc la sensació d'estar veient un torneig una mica de pretemporada.
Vols que et digui la veritat? Em recorda a la Superliga Índia. I t'ho diré per què. No en quant a nivell, que és molt més alt, sinó en quant... allà a la Lliga Índia es juga un partit cada dia, o sigui, no es juguen cap de setmana... no, o sigui, llavors els jugadors arriben en completament diferents condicions.
Yeah.
O sigui, tu pots jugar cada 3 dies o pots jugar cada 6.
Yeah.
O sigui, i el teu rival, vull dir, ha jugat a lo millor fa una setmana i tu et toca jugar 3 dies després. Doncs tinc una mica aquesta sensació. Equips que estan de... No sé si és de pretemporada o de final de temporada.
Sí.
I altres equips, doncs els especialment els equips brasilers, no? que van a per totes, o sigui que i penso que és una competició desigual, més enllà de que jo ho sé que ha sigut per coeficient, no? Però que bueno, doncs que no estigui ni el Liverpool ni el Barça ni el Nàpols, vull dir, els campions de les grans lligues no estan al torneig, però bueno, em sembla sempre veure futbol està bé. Però jo crec que els equips, fins i tot el Real Madrid, per exemple, estan molt de prova amb el Xavi Alonso.
Saps que amb el Madrid, per exemple, Manolo, està acabant la temporada, però sí que com acaba d'arribar el nou entrenador sí que tenim una mica sensació de provatures de pretemporada, no?
Sí, ja veurem també, s'ha de veure l'altra part, o sigui, li va bé en aquest aspecte, ja veurem si això no li passa factura la temporada següent.
Clar, clar. Què t'està agradant del que estàs veient del Madrid, de Xavi Alonso?
Bueno, que és un equip que va més. A mi Xavi Alonso em sembla un molt bon entrenador i és un equip que va més. Juga més, a vegades juga amb 4, a vegades juga amb 3 centrals. La veritat és que hi ha gent que està rendint per sobre, lateral esquerre, que ningú el volia, ara resulta que està fent un gran torneig, per exemple. Bueno, però també t'he de dir que no he trobat el Borussia Dortmund o inclús la Juventus, no han estat en el seu millor, la seva millor versió, no?, quan han jugat contra el Madrid.
Sí, ara té el PSG, que el PSG sí que continua fort.
Sí, el que passa és que els dos aquí van amb baixes de sancionats.
A darrere, també, sí, en defensa, sí.
I no tenen gaires substituts, o sigui que tampoc serà un partit d'aquells reals. És veritat que és un partit bastant incert. O sigui, jo penso que crec que gairebé tots, tot i que un partit pot passar de tot, però que guanyi aquest partit, jo crec que té bastanta pinta que serà el campió.
Sí, sí. Escolta, una pregunta del Barça i una de l'Espanyol. Manolo, el Barça, el tema és Nico Williams, que ja saps com ha acabat la història. T'ha sorprès com ha anat tot plegat?
Hòstia, jo crec que ja no em sorprèn res al futbol. Després sí. De veure... Bueno, és un cas no similar, però el Madrid va estar no sé quants anys darrere de l'Mbappé.
Sí.
Ara el Barça, això, però és veritat que aquest noi ha signat no sé quants anys ara...
Sí, fins al 35, tu.
Exacte, per sí, l'Atlètic.
Però bueno, això no vol dir res.
Exacte. No ho sé. Que és un gran jugador, sí, que hagués encaixat al Barça, segurament també. Però jo des de la distància, des d'allà de la Índia, jo la veritat és que gaudic molt amb el Barça, sobretot amb... No, aquesta satisfacció de jugar amb tanta gent de la cantera, de la pedrera, i guanyar la Lliga, per mi és una mica la diferència que sempre diem, no?, entre el Barça i altres equips, no? El Madrid té més títols, és evident, però el Barça no només és guanyar, és com guanya, no? I això és una cosa que va amb la cultura. No dic que estigui millor o pitjor, que és una mica la cultura més del Barça que del Madrid.
Escolta, i respecte a l'Espanyol del teu amic Manolo González, me'n recordo que vam parlar a principi de temporada quan les coses estaven bastant negres i tu ens vas dir, estic convençut que el Manolo acabarà salvant a l'equip.
És la primera vegada en 35 anys que encerto, els tres descensos al començament de Lliga. Jo creia que Valladolid era molt clar, Leganés i Las Palmas, tot i que Las Palmas em sap molt, molt greu.
Clar.
Però jo crec que era entre aquests tres i l'Espanyol. El Girona mai vaig veure en cap moment que... Bueno, va haver un moment que semblava que estava en perill, però no veia un clar candidat a baixar, no? L'Alavés en algun moment, però jo crec que l'Espanyol té un mèrit té molt mèrit. El Manolo té una gran condició, que és que es guanya el vestidor molt ràpid, perquè és molt bo gestionant grups, i després ha tingut... li han sortit molt bé els fitxatges del mercat d'hivern i la porteria que ha tingut, per mi, el millor porter de la Lliga.
Que l'any que ve jugarà de blaugrana, Manolo?
Sí, sí. Jo crec que estem en un món que... Jo entenc, eh? O sigui, jo sóc l'únic... de les poques persones que sóc supporter del Barça i de l'Espanyol. Jo crec que no hi ha gaires tios com jo a la vida. Jo vaig passar dos anys meravellosos a l'Espanyol, però jo penso que hem de donar més normalitat a les coses. O sigui, és evident que sap greu que un de l'Espanyol se'n vagi al Barça, un del Barça a l'Espanyol, del Madrid a l'Atlètic, de l'Atlètic al Madrid... Però al final és un nano que no canvia de casa, de ciutat, que se'n va a un club gran, que deixa a l'Espanyol una bona quantitat de diners, que deixa a l'Espanyol un gran rendiment, però sempre t'has de posar a la pell de l'altre, i jo entenc perfectament a l'aficionat de l'Espanyol, però també entenc l'opció que ha agafat el Joan.
Molt bé. Manolo Márquez, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns i sort en el que vingui aquesta propera temporada, eh?
Molt bé, moltíssimes gràcies, Joan. Una abraçada.
Es tiempo de verano, es tiempo de Mundial de Clubes, es tiempo de degustarlo con las empanadas de Tío Bigotes, las auténticas empanadas argentinas. No te pierdas ni un gol, no te quedes con hambre. Toda la información del Mundial de Clubes en Sports Cope Cataluña con Tío Bigotes y las mejores empanadas argentinas en todas las tiendas de Tío Bigotes. Encuentra tu tienda preferida en tiobigotes.com.
I abans del debat, volem saber com ve el dia, com ve el Mercato. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Hi ha moviment o està la cosa tranquil·la?
Sí, hi ha cosetes. Mira, un altre estiu estem pendents i parlant de Javi Guerra, el migcampista del València. Ara apunta al Manchester United. Recordo que té contracte fins al 2027 i que el conjunt valencià té el 70% dels seus drets, l'altre 30% pertany al Villarreal. Avui, la Porta d'Aràbia sobre per Teo Hernández, el jugador del Milan, que sembla ho té fet amb l'Al Hilal per 25 milions d'euros. I precisament el tècnic del Milan, Massimiliano Allegri, ha confirmat avui l'arribada de Luka Modric a partir del mes d'agost. Atenció a la que pot ser la bomba del mercat de fitxatges. Informa avui el diari francès L'Equip que l'Al Ali vol Leo Messi i que ja ha començat a parlar. Recordem que Messi finalitza contracte amb l'Inter de Miami el mes de desembre. Dues més, els Ancelotti, parlem en plural, aterren al Brasil. Seleccionador del Brasil, Carleto, i el seu fill, que era el seu segon al Real Madrid, Davide, és el nou entrenador del Botafogo. I el Rayo Vallecano ha fitxat Luis Felipe, recordes? Aquell central italo-brasiler que va jugar al Betis. Signa per una temporada.
Doncs sí que hi ha cosetes, sí. 3:45, pausa i de seguida el debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Pots aconseguir ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo! Vinga, obrim el debat, saludem al Poli Rincón. Hola, Poli, bona tarda.
¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Poli, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo muy bien, ya esperando que llegue lo que tiene que llegar y si Dios quiere la final y de vacaciones.
Lo que tiene que llegar es la semifinal del miércoles entre el Real Madrid y el PSG, que es buen partido, es partidazo, ¿eh?
Sí, muy buen partido ahora mismo, posiblemente el mejor que se pueda dar. Está el campeón de Europa y el que era actualmente, hasta que se lo ha quitado el PSG, el campeón de Europa. Y se van, si Dios quiere, va a ser una semifinal. Bueno, sí, efectivamente, unos cuartos de final. Está en la semifinal.
Semifinal.
Una semifinal extraordinaria. Lo que pasa que hay un problema para mí importante. La baja de Hausen va a ser terrorífica para el Madrid, va a ser muy dura.
Sí, mira que ya llegó al final ahí cuando el partido estaba ya decidido y tal, pero bueno, son actos reflejos, ¿no? A veces que... ¿no?
Sí, pero chaval, para mí, Joan, hay una cosa que no puede pasar. Cuando tú has metido el tercer gol, que lo marca Mbappé, como tú sabes, sí, estamos gol, en el tiempo gol de descuento, sí, pero sobre todo que el equipo contrario saca de centro, no es que te cojan en una contra, que tú estás rematando un córner, o que estás haciendo una jugada y el equipo se ha ido arriba y están intentando llegar a tal. Es una jugada que viene de balón parado, que es un saque de centro del campo, en la cual permites al contrario que llegue a hacer hasta lo que llega a hacer, hasta meterse en el área y tener que hacer un penalti, que puedes pensar que es innecesario o no es innecesario. Bueno, hay varias cosas que podemos hablar. Para mí Rüdiger también tiene una intervención ahí que, bueno, pues un montón de cosas. Pero el problema es que te encuentras con un jugador como Hausen fuera del partido y te lo complicas. Y el problema es saber cómo reestructura Xavi Alonso lo que venía haciendo hasta ahora, la alineación que venía sacando, y sobre todo el equilibrio y la asociación que tenía el equipo, ¿no?
Sí. Bueno, ellos también tienen bajas atrás en defensa, que también tuvieron dos expulsiones. Bueno, vamos a ver.
La que es importante es la del central, la de...
¿cómo sí, se Pacho, llama? Pacho.
Pacho, la sí, de Pacho, sí, sí, sí. Porque la de Hernández, la de Teo... No, Lucas, este sí, es Lucas. Sí. La de Lucas Hernández no era titular. Pero yo creo que al Madrid le va a afectar muchísimo más que al PSG la baja del central de uno y otro. Muchísimo más.
Ya está por aquí el Minguella también. Hola, Minguella, buena tarde.
Com anem? Què feu?
Què tal, Minguella? Aquí estem comentant la jugada amb el Poli, al Madrid i tal, i al Mundial de Clubs i això.
¿Cómo está, José?
Con lo que es això, hola, que está Poli, ya te escucho los comentarios, pero este es un campeonato que no existe. Si no está el Barça, ¿qué campeonato es este?
¿Cómo que no existe? Jo estic veient partits, Minguella, sí que existe.
¿Eh?
Sí que existe.
No está el Barça, no está el Liverpool, no está... Sí, pero ¿Y tú quién ha hecho esta selección?
Eso está hecho por coeficiente de todas las ligas durante los últimos 4 años, José. Sí. Y no está el Barça porque no es uno de los mejores en el mundo en ese momento, en ese coeficiente, porque no ha ganado ningún título europeo en las 4 últimas temporadas. Sí. No es por otra cosa. Pero eso le ha pasado a más equipos.
Se miran 4 temporadas y no la última. Sí, para eso no está, para coeficiente.
Pero el coeficiente más importante es el europeo, no en la Liga Española, ni la Liga Inglesa, ni no, es lo que hayas hecho en Europa. Sí. Hombre, y esto en los países sudamericanos, evidentemente, la Copa América, y así sucesivamente, me imagino que en Asia será la Copa de, no sé, la cómo se llamará allí, la Copa de Asia.
La de Arabia.
Hombre, claro, si quieres traer a todos los equipos del mundo, que yo para mí haría un mundial, ya te dije el otro día, de 330 o 340 equipos, que me pareciera más lógico, porque así viene todo el mundo.
Y en vez de un mes, Poli, que durara 6 meses. Mientras se juega la Liga y la Champions y todo mezclado.
Claro, y además los 300 equipos hay de vuelta. O sea, juegas 600 partidos o los que
te con prórroga, si empata en prórroga y tal.
No, prórroga no, porque como estás jugando una Liga primero juegas la liguilla, que se llama de 600 partidos, ¿no? Mm. Y después de ahí quedan 180. Sí. Y esos 180 van a un grupo que luego se dividen por grupos hasta que se repartan. Y así 4 años más o menos para que dure el Mundial. Para mí sería un Mundial extraordinario.
Escolta, Minguella, que tu que estàs tot el cap de setmana segur amb família, amb molta gent, amb molts amics i tal, quantes vegades t'han preguntat aquest cap de setmana què ha passat amb Nico Williams?
Ara ho acabo de preguntar.
Clar. I què contestes tu? Què contestes?
Que ha passat lo lògic. Mm. Quants jugadors han marxat de l'Atlètic que l'Atlètic vulgui?
Sí, no molts. Costa.
No, digue'm uns quants.
Sí, no ho sé, algun hi haurà, però en fi...
No, és que no n'hi ha perquè l'Atlètic té una cosa...
Íñigo Martínez, que va venir al Barça, per exemple, lliure al Barça.
Havia acabat lliure. Va acabar contracte. Jo parlo negociant ells la marxa.
Sí.
Si el jugador se'n va, no poden fer res. Mm. Negociant ells la marxa. Per què? Perquè la seva força és aguantar els seus jugadors.
Sí.
Perquè ells no tenen una fàbrica de jugadors que poden fitxar del Fluminense o del...
Ai, que perdem la cobertura del Minguella. A veure, Minguella, intentem-ho, a veure.
Ells només fitxen gent de Bilbao, d'Euskadi.
Del País Basc, sí.
I llavors, quan tenen un jugador titular, és molt difícil treure'ls aquest jugador. Sí. Sempre ha sigut així, no ara, sí. Sempre. I, a més, sembla que aquest president és bastant hostil amb negociacions amb altres clubs espanyols.
Sí. Además, Poli, si tu tienes una situació econòmica que no és normal i tienes problemes per estar en el 1-1, tienes problemes con el fair play i tal, pues eso te complica mucho la situació, claro.
Hombre, la seguridad para el jugador, ya lo hemos visto en los últimos años lo que ha pasado, y yo me imagino que sus representantes le habrán dicho, oye, si no tenemos una garantía del 100% que vas a jugar, por mucho dinero que te den o por lo que tú quieras que te quieran ofrecer, si no vas a jugar, ¿qué hacemos? ¿Qué pintamos ahí? Ese es el problema.
No, pero además el Atlético tiene mucho, el Atlético, sí, además lo que tiene diciendo. Mucho dinero. Además, no, ellos, José, tienen mucho dinero.
No, pero tú has dicho una cosa que para mí es la más importante. Ellos tienen limitado a quién pueden fichar y a quién no pueden fichar.
Claro,
evidentemente,
claro,
su filosofía es la que es. No la van a cambiar, que me parece muy bien. Y claro, ¿qué pasa? Que si se le va un futbolista como Nico o como William o como los que están ahí, o como bien te ha dicho José María, todos los que ha habido en la época más importante, cuando han ganado las ligas con Clemente y todo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo sustituyes tú si no puedes ir a fichar a otro mercado? No puedes ir a Italia, no puedes ir a Inglaterra, no puedes ir a Holanda. Entonces, el mercado es tan reducido para ellos que prefieren pagar y pueden pagar, y como bien te ha dicho José, económicamente, como están bien, pues tampoco tienen una necesidad de tener que vender. Otra cosa es que paguen la cláusula si el jugador está de acuerdo.
Sí.
I te quiten del medio i punto.
Clar. Bueno, el que tenim clar, Minguella, és que si el Barça hagués tingut la capacitat per pagar la clàusula que sembla que la tenia i després unes condicions normals de fair play i de l'1 per 1 i de tot això, avui Nico Williams seria jugador del Barça.
Escolta, quants gols ha fet el Nico Williams?
5 a la Lliga la temporada passada, 5 gols.
Ah, 5
gols.
I ara fitxem jugadors que fan 5 gols amb el seu equip.
Vols dir que no és cap drama, no?, que no vingui? Tampoc? Que no és cap drama que no vingui, vols dir, tampoc?
No, per mi no. Ja. El jugador que està bé, però si no ve, no passa res. A part, estic segur que el tercer setmana d'estar aquí, la feina és trobar-li un puesto a l'equip.
Ja, sí, home, competència, Rafinha, tal, Yamal, Olmo, Lewandowski, bueno...
No, ha dicho José una cosa clara. Yo, tal como ha terminado el Barça, lo que ha ganado este año, pero sobre todo cómo han terminado los de arriba, y te hablo ya de los dos extremos si tú quieres, si metemos a Lewandowski en la cuestión, que al final ha quedado segundo máximo goleador también, como todos los años, o primero. Yo te voy a decir, no, o sea, es, me parece a mí que es buscarte una complicación donde no la tienes. Digo,
claro, reforzar un poco.
Pero es lo que te dice, si tú me dices que vas a traer un futbolista, que no te digo que Nico Williams es buenísimo y todos los años, pero si tú me dices, bueno, es que como Lewandowski ya seguramente le queda este año, o seguramente se va a ir tal, ahí, y traes un futbolista que sabes que te va a meter 30 goles,
ya.
Bueno, lo entiendo. Ahora,
sí, señor.
Ahora traes a Nico, ¿y qué haces con Rafinha? ¿Dónde lo metes? ¿Lo metes por detrás? ¿Lo metes por el dentro?
Tienes que cambiar el dibujo, cambiar cosas.
Entonces, ¿qué necesidad tienes? Digo yo, ¿qué necesidad tienes de buscarte una pequeña complicación cuando hemos visto funcionar un equipo para mí este año extraordinario y maravillosamente, sobre todo arriba? ¿No, José?
Totalmente de acuerdo. Por eso digo, la falta de criterio a veces. Se saca un nombre y se crea la sensación de que es imprescindible este jugador. Luego, si uno se enfría, dice, bueno, ¿y de qué jugará? O sea, entonces, ya la gente no te contesta.
Claro.
En lugar de quién jugará. Oh, ¿qué tal? Que Rafinha al medio campo. Ah, vas a cambiar lo que funciona para traer uno que no sabes cómo funcionará. Y luego, todo el fútbol, hay gente que es medio loca.
Vale. Pero además, mira, te voy a decir una cosa y terminamos. José, vas a cambiar otra de las mejores cosas que te ha funcionado este año, que es extraordinaria, es el medio campo. O sea que
yo creo que si metes a Rafinha en el centro, tienes que quitar a uno de los que metías antes.
A uno de los que metías antes, claro. Que si hablamos de Jong, de Pedri, es que cualquiera, hasta Fermín. Fíjate lo que ha hecho Fermín este año, que ha hecho un futbolista para mí imperial en el
gran
Barça.
Jugador.
Es que, claro, pero ¿a quién te metes a quitar? ¿A Dani Olmo? Es que, claro, tienes que sacar ya dos. Uno que es titular y otro que puede estar en el banquillo. ¿Y esos dos qué haces con ellos?
Bueno, no viene Nico Williams, vamos a ver si viene alguien y quién viene y tal. Lo iremos comentando, Miguel y Apoli.
Me despido hasta la vuelta, que me voy de vacaciones.
Un abrazo muy fuerte, bonitos míos. Hasta luego, adiós.
Seguimos.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
El temps passa ràpid i a l'Espanyol ja el tenim treballant. Raül Urgell, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui s'ha posat en marxa l'Espanyol 25-26.
L'Espanyol ja encara la temporada des d'aquest dilluns amb les revisions mèdiques a la clínica Corachán de Barcelona i les proves físiques que han de passar els jugadors a la ciutat esportiva Dani Jarque. El primer entrenament, en principi, amb tots els jugadors disponibles, serà aquest dimecres, dia 9 de juliol, a 9:45 del matí. L'equip treballarà a la ciutat esportiva fins al pròxim 16 de juliol, quan l'equip marxi d'estaig de pretemporada a Navata, a localitat gironina. Aquesta estada serà fins al 23 de juliol, quan l'Espanyol jugui la final de la Copa Catalunya contra el Girona a la nova Creu Alta. Durant aquest matí ja s'han pogut veure algunes cares noves a les xarxes socials del club, com la de Dimitrovic, Quique García o Ramon Terrats, jugadors que, per cert, seran presentats aquesta setmana. L'Espanyol ha preparat tres dates amb diferents actes, tots programats per a la una del migdia a l'RCD Stadium. Dimecres serà l'acte de la renovació de Javi Puado, dijous la presentació de Dimitrovic, Quique García i Carlos Romero, i finalment divendres serà el torn de José Salinas, Miguel Rubio i Ramon Terrats.
Perfecte, així ve la setmana en blanc i blau. El Girona, Albert, comença demà, no?
Sí, el Girona comença demà i aquí ja tenim revisions i entrenament. Això és el que passarà demà, dimarts, dia 8, i el dimecres, dia 9. Per mi és un inici de pretemporada encobert. Per què? Perquè demà Mitchell només tindrà a disposició a 13 jugadors. En realitat comencen 16, però hi ha 3, com és el cas de Miguel, de Miguel Gutiérrez, que hi ha moltes mirades posades sobre ell per si finalment abandona la disciplina del conjunt de Montilivi. Valeri i Artero, que estan lesionats i demà no podran, si sotmetre's a les revisions mèdiques abans de començar a entrenar, però no podran fer-ho perquè estan lesionats. Dilluns de la setmana vinent, dia 14. Per mi aquest és el dia on realment comença la pretemporada del Girona, perquè aquí entren tots, els internacionals i sobretot una base molt important, ja ho comentarem, de jugadors del filial que ha ascendit a segona federació, que li podrà donar més múscul i bàsicament més peces a Mitchell per poder entrenar. Comença, excepte que en aquestes hores que quedin fins que demà a la ciutat esportiva del Girona s'aixequi el taló, sense jugadors, que recordo, en la valoració de la temporada va dir Mitchell que en una temporada irregular havien passat moltes coses, com començar la pretemporada d'ara fa un any sense el gruix d'efectius. Aquí no és que comenci sense el gruix d'efectius, és que comença sense efectius. Dos dies d'entrenament, de proves mèdiques, dies de treball a la ciutat esportiva i ja dilluns de la setmana vinent, coincidint amb la incorporació del gruix de futbolistes, l'equip comença un stage de pretemporada a la Vall d'en Bas.
Avui juga la selecció espanyola femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
És el segon partit de la selecció espanyola a l'Eurocopa. Aquesta tarda a les 6, Espanya-Bèlgica, amb Tiempo de Juego. Si Espanya guanya i estarà classificada per quarts de final, torna a Aitana i veurem si pot estar ja Catacoll. L'enviada especial de la COPE a la cita, l'Andrea Peláez, ha pogut parlar per Esports COPE amb la jugadora del Barça, Jana Fernández.
Aquí estamos con una invitada de lujo, una de las futbolistas que está disfrutando de esta Eurocopa, que en el primer encuentro disputó minutos, es su primer gran torneo en la selección española, y me imagino, Jana Fernández, muy buenas, que estás feliz, ¿no? Y quizá atravesando por uno de los mejores momentos de tu carrera.
Sí, muy feliz, muy contenta, estoy donde quiero estar y que eso a veces es difícil de decir, así que disfrutando.
¿Qué se le pasa por la cabeza a una futbolista cuando debuta en un gran torneo, en una Eurocopa, como pasó contigo el otro día frente a Portugal?
Mucha ilusión, algo por lo que llevo trabajando mucho tiempo. No sé, es difícil describirlo todo, solo al acabar el partido miraba hacia mi padre con cara los dos de ilusión, de qué fuerte, porque hace igual un año y pico sería muy difícil de pensar por lo que había pasado, por lo que he ido pasando, y hoy nos encontramos aquí, así que yo estoy pletórica, la verdad.
Tú lo reportajeas todo, lo grabas todo, eres como la influencer, vamos a decir, de la selección española. ¿Qué selección te has encontrado?
Yo la verdad es que me he encontrado una selección súper unida. Creo que tenemos un grupazo, creo que tenemos el mix perfecto entre la gente mayor o más veterana o experimentada con la gente joven. Creo que nosotros le damos mucha vida a ellas y creo que ellas nos dan mucha templanza, mucha experiencia y tranquilidad a nosotras. Creo que es un buen mix, es un buen combo, nos llevamos todas súper bien. Ya te digo, las concentraciones no se hacen pesadas, siempre encontramos momentos para todo y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo.
El favoritismo de España, todas dicen, el discurso es de puertas para adentro, el favoritismo no entra. ¿Sentís esa presión? ¿Sentís que si vuelve a pasar algo como lo que ocurrió en los Juegos puede ser un golpe duro para España, o de verdad no existe eso?
Presión siempre la habrá y creo que más en torneos así, somos súper conscientes y creo que hemos aprendido a sobrellevarla. Creo que estamos más preparadas que en los Juegos. Creo que venimos también, bueno, más ambiciosas igual que otras veces. Una Euro que no, que hace años nos eliminaron Inglaterra. Va la gente con mucha ambición y se nota y se transmite y se contagia. Ya te digo, no vamos pensando en el último partido ya, porque creo que sería un error. Pero tenemos muchísima confianza de que si estamos nosotras bien, es difícil que nos compitan muchas selecciones. Entonces, confianza en lo que hacemos bien, y planes de partido, cada partido a lo que toca.
Sé que es difícil, pero si me tuvieras que decir una de tus compañeras que tú creas por feeling, por cómo entrena, por quién es, por el aura, no sé, que creas que puede ser su Eurocopa, ¿con quién te quedas?
Creo que puede ser, es que te diría 25 nombres, pero por cómo ha llegado a este final de temporada, creo que Claudia Pina puede ser muy importante para nosotras. Creo que lo ha sido, bueno, lo ha sido tanto en el Barça como en la selección estos últimos partidos, y creo que puede aportar muchísimo al equipo. La conozco desde que era una rana cuaja, como bueno, éramos rana cuajas las dos, aunque te diría Alexia, Aitana, Mariona, Patricia Guijarro, o sea, me cansaría de darte nombres, pero eso, me quedaría con Pina.
Pues Sara Fernández, por verte sonreír muchos años más en la selección, en el Barça, donde quiera que estés, muchísima suerte, que tu suerte y la vuestra va a ser la nuestra, así que aquí seguimos disfrutándote.
Muchas gracias.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Gràcies a l'Andrea i a la Jana. 10 minuts i arribem a les 4. Fins aquí el futbol, una pausa i després més luxe a Sports Cope. Escoltem a Pau Gasol.
El Tour de Francia ja està en marxa. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Albert, que has tingut el luxe d'estar aquest passat cap de setmana amb Pau Gasol.
Sí, el seu campus, que s'ha clos aquesta 21a edició a Cornellà del Llobregat, i a més teníem moltes coses d'actualitat a preguntar, uns minuts que ara posem a l'antena d'Esports Cop. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb Pau Gasol. Pau Gasol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y felicidades. Con un poquito de retraso, 45 años, estás casi mejor que cuando jugabas.
Bueno, en algunos sentidos quizás, en otros no tanto, ¿no? Pero bien, contento de cumplir años, siempre es algo positivo, algo bueno, y nada, contento también de dónde estoy, cómo estoy, y con muchas ganas de seguir haciendo cosas.
Aquí estamos para la clausura de una nueva Pau Gasol Academy by Santander. Creo que son 21 ediciones, que se dice rápido, pero son muchísimas, Pau.
Sí, son muchos años, ¿no?, de compromiso de nuestra academia, de querer cada año hacerlo mejor, de proporcionar una experiencia única para estos niños y niñas, también para nuestro staff, para nuestros entrenadores y entrenadoras, que los padres también confíen en nosotros. Para nosotros es muy importante, y nada, cada año pues queriendo aportar un poquito más, trayendo a grandes entrenadores también, entrenadoras de la élite, para que los niños y niñas también se lleven muy buenos conceptos, recuerdos, conocimientos, y con nuestra fundación también muy involucrada, ¿no?, para que además de baloncesto pues se lleven también hábitos saludables y cosas que ellos puedan incorporar en su día a día y en sus vidas.
Destacabas antes el tema de trabajar por los hábitos saludables, que es muy importante para todo el mundo, los que somos padres lo sabemos. Te quiero preguntar por algún tema de actualidad, si me permites. Por ejemplo, el cambio en la selección española, el cambio de entrenador con este, no sé si es punto y seguido o punto y aparte, con el relevo de Sergio Escariolo. ¿Cómo lo ves y cómo lo valoras?
Bien, yo creo, bueno, era algo que es inevitable, ¿no? Todo tiene un relevo y un cambio. Sergio ha hecho un gran trabajo con la selección, felicitarle y agradecerle el compromiso que ha tenido como seleccionador de nuestro equipo nacional y todo lo que hemos podido conseguir, ¿no? Y luego después ahora desearle suerte en su siguiente etapa como entrenador del Real Madrid, y también pues dar la bienvenida al que pueda ser el próximo seleccionador, y que también pues deje su huella, ¿no? Y como yo prefiero, pues no sé, que sea un punto y seguido, porque creo que los resultados y la dirección y la identidad de nuestra selección que se ha construido durante muchos años, pues tiene mucho valor y hay que continuarlo, ¿no? Y dejar también pues que la nueva generación tome las riendas.
Te quiero preguntar por el Barcelona, que está pasando unos años también con esas restricciones económicas, bueno, que a veces no le da para aspirar a todo lo que debe aspirar el FC Barcelona. No sé cómo ves el presente y el futuro.
Bien, bueno, pues obviamente el equipo pues este año pues no ha llegado, ¿no?, a los objetivos que y a las expectativas que tiene un club como el Real, como el Barça, pero nada, pues esperemos que la temporada siguiente pues vaya mejor, que haya mejor más suerte, un poquito más de suerte con las lesiones y se pueda tener un poquito más de continuidad. Desearle también a todo el equipo técnico también que eso, que llegan a un proyecto nuevo, que no es fácil, ¿no?, que el primer año todo salga rodado, sino lo normal es que pues vayas construyendo y vayas creando ese núcleo y ese equipo conjunto para poder afrontar los grandes retos de las competiciones en las que participas. Así que desearles mucha suerte.
Una más, la salud mental. Ha concedido una entrevista a Ricky Rubio a La Sexta. Àlex Abrines está planteando su futuro. Es un tema muy importante más allá del deporte y del deporte de élite, yo creo, en nuestra sociedad, y cada vez hay que darle más importancia. ¿Consejos desde la experiencia de haber vivido seguro en muchos vestuarios situaciones diferentes? ¿Qué se les puede decir o que tomen la mejor decisión?
Sí, bueno, lo que estamos viendo es que la salud mental es igual de importante que la salud física, ¿no? Y que hay que estar bien también a nivel mental y emocional y cuidarnos en ese aspecto para no llegar a momentos críticos o difíciles los que te afecte tu vida en toda su plenitud, ¿no? Entonces, sé que Ricky ha pasado por momentos difíciles, creo que ahora está en un mejor momento y desearle pues que disfrute su siguiente etapa. Y Alex también, pues lo mismo, que se tome su tiempo para decidir lo que es mejor para él y para su vida y para su familia, ¿no? Que eso es al final lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que dentro de todo y de esas dos situaciones específicas, dentro del deporte y en este caso del baloncesto, se pueden extrapolar, ¿no?, a toda la sociedad, y que tenemos que cuidarnos a nivel emocional, a nivel mental, rodearnos de entornos que nos ayuden también, nos abracen, nos apoyen y bueno, y a partir de ahí pues seguro que podemos hacer cosas especiales con nuestra vida y con nuestros entornos.
Pau, muchísimas gracias por tu tiempo.
A ti, un placer.
Gràcies, Albert, i gràcies, Pau. El plaer és nostre. Sempre és un plaer escoltar les reflexions d'uns dels grans de la història de l'esport espanyol, com és el Pau Gasol. Sona la sintonia del ciclisme en Esports Cope, perquè tenim en marxa la tercera etapa del Tour de França. Com està la situació? Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Joan Ballori. Falten 80 quilòmetres per arribar al final d'etapa aquí a Dunkerque, al Mar del Nord. Més al nord no es pot anar. Aquí a França, perquè si no causa l'aigua, i això no seria bona solució avui, perquè estem...
A més, perquè està freda per allà, Quique, l'aigua.
No, és que estem a 18 graus. Aquí fa més fred que a Barcelona el 14 de gener. I no és bona feina estar avui amb els peus a l'aigua. Gran grup agrupat, i avui tindrem un altre sprint amb Tim Merlier, amb Philipsen, Jonathan Milan, Germay i companyia, jugant-se a la victòria d'etapa, i és possible que, per què no, el canvi de líder. El líder d'avui és Mathieu van der Poel, que ahir va guanyar a Pogacar en un final espectacular, i ha arrencat això superbé per Enric Mas, que és sisè al general a uns quants segons només de Pogacar i companyia. Així que la història del Tour ha començat a todo tren, ho expliquem des de ja mateix, a COPE Catalunya, Ona Mitja i a totes les aplicacions mòbils.
Vosaltres ho expliqueu i nosaltres escoltem. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Hoquei Patins, que al matí ens deixa també una notícia important. El Barça té nou entrenador, Ricardo Ares. Sergi Ita.
Efectivament, Joan, després de la desvinculació amb David Cáceres el passat 4 de juliol, el club ha fet oficial aquest matí a través de les xarxes socials l'arribada de Ricardo Ares per 3 temporades. El tècnic bilbaí de 50 anys ve procedent de l'Oporto, amb qui ha aconseguit 9 títols en només 4 temporades, entre els que destaca les 3 lligues de Portugal i la Champions aconseguida la temporada 2023. Això ha dit Ricardo a les xarxes socials del club sobre el seu estil de joc que vol dur a terme.
Un model de joc molt intens, atractiu, pressionant, d'un hockey directe, i que tots els aficionats culers se sentin orgullosos de com juga l'equip.
Moi Escudero serà el seu ajudant, Jordi Arboix seguirà sent el preparador físic i atenció perquè Marc Torra, una llegenda de l'hoquei que recentment ha penjat els patins, retornarà al club com a nou secretari tècnic de la secció.
Gràcies, Sergi. Acabo actualitzant Wimbledon, que ja tenim a Carlos Alcaraz als quarts de final, jugarà demà el seu partit davant Cameron Norrie. Està jugant ara mateix Djokovic davant de Minyor. De Minyor ha guanyat el primer set 6-1. Djokovic està guanyant el segon 4-3. També avui juga Sinner contra Dimitrov i en categoria femenina juga avui també el seu partit de vuitens de final Jessica Bouzas davant Samsonova. Entrem al darrer minut d'Esportscope. D'última hora, Albert, que tenim?
Sí, s'està movent ràpid el Barça en quant a les seccions professionals. Primer fitxatge del Barça de futbol sala per la temporada 25-26. Jo, Víctor, que ja pertanyia al Barça, que ha estat cedit a Palma Futsal aquesta campanya i que torna. Jo, Víctor, primer fitxatge del Barça futbol sala per la nova temporada.
Gràcies, Albert.
A tu, Batllori, que vagi bé.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça sobre el tema Nico Williams. Amb qui esteu més decebuts? Amb el club 27%, amb Nico 55, amb la premsa 18%. En clau espanyol, contents amb la plantilla que està quedant, sí, 74%, no 26. En clau Girona, que demà arrenca la pretemporada, amb la planificació esportiva esteu preocupats, el 84%, esperançats, el 16%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.